Hola i benvinguts un dia més a
Ecos del Cosmos.
Un programa presentat per
Enric Marco, del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València.
Amelia Ortiz Gil, de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
I Fernanda Ballesteros, del mateix lloc.
Hola amics, sense adonar-nos hem passat un any vell, el 2014, a un any acabat d'estrenar, el 2015, ple de propòsits nous, però també de conflictes vells. Ja fa un mes des de l'últim programa, i estem altra vegada junts amb vosaltres, l'equip que fem Ecos del Cosmo, Amelia, Fernanda i jo, per parlar de ciència, de l'univers i de l'exploració espacial. Amb aquest programa de la ràdio de la Universitat de València, tractem de fer més accessible l'astronomia i els avanços de l'exploració espacial a vosaltres, els oients. Es trobeu on es trobeu.
Eixim a la nit per veure el cel, junt de la ciutat que s'ha furtat les estrelles. Si tenim una bona nit, veurem milers de punts luminosos que des de fa centenars d'anys sabem que són sols com el nostre sol.
Fa només 20 anys, però, que el coneixement humà ha anat una mica més enllà, i ara ja coneixem que molts d'aquests sols no estan a soles en el seu girar al voltant del centre de la galàxia, sinó que la majoria estan acompanyats per planetes, cossos potser semblants, però segurament diferents als nostres del sistema solar.
Avui parlarem de planetes sota la llum d'altres sols. Hem escoltat la banda sonora de Star Wars, l'episodi 4, composada per John Williams, en l'escena que Luke Skywalker camina sobre la terra erma de Tatooine, sense tindre ni idea de l'aventura que està a punt d'emprendre. Al fons, dos sols, un blanc i altre roig, a punt de pondre's.
El sistema d'un planeta orbitant dos estels imaginat per George Lucas l'any 1977 resulta que existeix en la realitat. Aquest és molt similar al sistema Kepler-17b, descobert per la missió Kepler l'any 2011. Encara que el planeta que orbita els dos sols és un gran planeta molt més semblant al nostre Júpiter, no podem descartar que hi hagi altres llunes o planetes molt més menuts com Tatooine que els estiguen esperant.
Així que el que fa uns anys era només ciència-ficció, l'astronomia moderna ho ha convertit en un fet científic inqüestionable. Ara sabem que al voltant de pràcticament cada estrella hi orbita un o diversos planetes. Aquest somni de l'existència d'altres mons, quasi sempre relacionats amb la possible existència d'altres éssers vius, no ve d'ara, sinó que ja es pot trobar en els escrits dels filòsofs grecs.
Així tenim que Epicur, el filòsof de Samos del segle III abans de Crist, explicava:
hi ha infinits mons similars i diferents al nostre. Hem de creure que en tots els mons hi ha criatures i plantes i altres coses que veiem en aquest món.
En l'edat mitjana, alguns s'atreviren a defensar l'existència d'altres mons, encara que això contradiguera el model geocèntric de l'univers vigent en aquell temps.
Hi ha altres mons o existeix un únic món? Aquesta és una de les més nobles i elevades qüestions plantejades en l'estudi de la natura.
Com afirmava el teòleg Albert Magne. Però això també provocava una pregunta inquietant. Si hi ha altres mons, els possibles habitants haurien tingut accés a la revelació divina? O siga, al conjunt de veritats de fe que són presentades a les Sagrades Escriptures? O hi va haver diverses revelacions, una per cada planeta?
Però que avança més en el pensament de la pluralitat dels mons va ser el frare dominic Giordano Bruno. Segons ell, la Terra és un astre més. No hi ha diferències entre els astres i entre la Terra i el cel, entre el Sol i els estels. Això implica que el Sol és un estel més i els estels són sols.
Si l'univers és homogeni, com diu Bruno, els altres estels també tenen planetes. Així, l'univers esdevé homogeni i infinit, tant en l'espai com en el temps. Així, doncs, aquesta concepció és aliena a la concepció cristiana. Contradiu la idea d'un judici final, perquè l'univers és estable i permanent. Giordano Bruno no va acabar bé. Jutjat per la Inquisició, morí en la foguera l'any 1600.
Però va ser el divulgador francès del segle XIX, Camille Flammarion, qui popularitzà, com tantes altres coses, la idea de la pluralitat dels mons al voltant de la galàxia.
Per centenars de milions hem de comptar els sols de l'espai i per milers de milions els planetes que d'ells reben torrents de llum, de calor i d'electricitat. Ja que és ridícul i contrari a les lleis de la natura, tan sols imaginar que entre tants milions de milions de sols, un només, i precisament el nostre, tinga planetes que circulen al seu voltant i que només la vida i la intel·ligència estiguen reduïdes a l'exigu planeta que habitem. La unitat de les forces físiques conserva el seu valor en tots els llocs i els mateixos fenòmens dinàmics i astronòmics que observem en el nostre sistema són anàlegs en eixes remotes províncies de l'univers. Allí, com ací, la vida és una i infinita. Camille Flammarion, Astronomia Popular, 1879.
Otro nuevo planeta descubierto en la galaxia 40. Los primeros datos muestran condiciones habitables, una atmósfera perfecta.
Però si ja existia una percepció general que els planetes extrasolars havien d'existir, com és que fins fa 20 anys no es van detectar? Tots sabem això de que un planeta no brilla amb llum pròpia, sinó que la llum que emet només és llum reflectida de la que li envia la seva estrella. Un planeta brilla la milmilionèsima part de la seva estrella. Si usem un filtre infraroig, la cosa millora una mica, una milionèsima, però no massa.
Com veieu, és una misèria de brillantor. A què ho podríem comparar? A la d'intentar fer una fotografia a una mosca volant, prop d'una llum intensa. Segur que, per molt que ho intenteu, no podreu fotografiar la mosca. Per això, val caldre moltes millores tècniques per poder-los descobrir. Bàsicament, hi ha tres maneres per a detectar-los.
La primera i més important és la velocitat radial, o mètode de Doppler. Les estrelles tenen moviment propi, girant al voltant de la centre de la galàxia, però des dels nostres observatoris només podem mesurar la velocitat radial, és a dir, la velocitat allunyant-se o apropant-se a nosaltres, de manera molt precisa a través de l'espectroscopia. Aquestes variacions de la velocitat radial de l'estrella pot detectar-se per l'esplaçament de les línies espectrals de l'estrella causada per l'efecte Doppler.
La presència d'un o més planetes al seu voltant va alterar aquest comportament. El planeta també atrau l'estrella i fa que aquesta gire al voltant del centre de masses conjunt del sistema estrella-planeta. El resultat és que el moviment radial estel·lar observat conjunt serà oscil·lant. Aquestes variacions de velocitat radial són extremadament menudes. Poden ser d'un metre per segon, o fins i tot menors.
El segon mètode és el dels trànsits. Si un planeta creua o transita davant del disc de la seva estrella mare, llavors la brillantor observada de l'estrella cau molt lleugerament. Aquesta variació de lluminositat de l'estel depèn de la mida de l'estrella i de la grandària del planeta, entre altres factors.
Aquest mètode té una taxa considerable de falsos positius, ja que l'estrella no és perfecta. Pot ser variable, pot tenir taques com el Sol, i la confirmació per un altre mètode generalment es considera necessari. El mètode de trànsit, a menys, es dona el radi del planeta i té l'avantatge que de vegades, algunes vegades, permet investigar l'atmosfera d'un planeta a través de l'espectroscopia.
Un gran problema és que només són detectats els planetes que, vistos des de la Terra, creuen per davant de l'estrella. És a dir, el trànsit es produeix només si l'estrella, el planeta i la Terra estan més o menys alineats. Si el sistema estrella-planeta té una inclinació orbital elevada, no podrà ser detectat, i això és un problema de selecció que afecta l'estadística dels planetes descoberts.
I el tercer mètode, per supost, és el d'observació directa, veure el planeta. Com s'ha vist anteriorment, els planetes són fonts de llum extremadament febles en comparació amb els estrels, i la poca llum que ve d'ells tendeix a perdre's en la resplendor de la seva estrella mare. Així doncs, en general, és molt difícil de detectar-los i separar-los de la llum de l'estrella anfitriona. Els planetes que orbiten al voltant de les estrelles reflecteixen molt poca llum, de manera que els planetes es detecten millor a través de la seva emissió tèrmica.
És més fàcil obtenir imatges quan el sistema de l'estrella està relativament prop del Sol, el planeta és especialment gran, considerem-lo més gran que Júpiter, per exemple, molt separat de la seva estrella mare i, a més, calent, perquè així emet una intensa radiació infraroja.
La detecció més coneguda utilitzant aquesta tècnica es va fer l'any 2008 amb el telescopi espacial Hubble quan observà un exoplaneta en òrbita al voltant de l'estrella Fomalhaut, amb una massa d'unes 3 vegades la massa de Júpiter. Enmig d'un disc protoplanetari, un punt brillant destacava. La troballa va ser encara més important quan observacions posteriors mostraren com el punt brillant s'havia mogut. Com podeu pensar, aquesta tècnica requereix l'utilització de grans telescopis de més de 8 o 10 metres o del telescopi espacial Hubble per poder tindre èxit.
Però l'èxit va ser sonat quan descobriren el planeta al voltant de 51 Pegasi. Encara que ja s'havia descobert algun planeta al voltant de coses estranyes, com ara Pulsar, la primera detecció d'un planeta girant al voltant d'una estrella tipus solar es va anunciar el 6 d'octubre de 1995 per Michel Mayor i Didier Queloz de la Universitat de Ginebra.
L'estrella 51 Pegasi, situada a uns 51 anys llum, perquè li agrada la numerologia, són dos números coincidents, presentava una variació en la seva velocitat radial que indicava la presència d'un planeta de més o menys la meitat de la massa de Júpiter. El planeta, de nom informal Bellerophon, seria el que ara s'anomena un Júpiter calent. 51 Pegasi B orbita la seva estrella mare en només 4,2 dies. Va ser una sorpresa trobar-lo tan prop de l'estrella. El seu semeix major és de només 0,052 unitats astronòmiques, és a dir, està 5% a un 5% més prop de la seva estrella que la Terra del Sol. Una distància realment curta si tenim en compte que l'òrbita de Mercuri és 7 vegades major.
Els planetes gasosos del sistema solar es troben 100 vegades més lluny del Sol, ja que segons el model de formació planetària acceptat fins aleshores, aquests s'haurien format a partir de gels i gas que només es trobarien en les zones fredes del disc protoplanetari, lluny de l'estrella. Per tant, el nou planeta és una mena de Júpiter calent que no hauria d'estar on s'ha trobat, llevat que el planeta hagi migrat o que calga fer una nova teoria de formació planetària.
Així és que, des d'aleshores, els milers de planetes descoberts fins ara han mostrat una gran diversitat, i això ha fet reviscolar la ciència de la formació planetària. La troballa d'altres mons sota altres estrelles pega un bot fonamental quan es llançà Kepler, una missió de la NASA amb l'objectiu de realitzar una cerca detallada de planetes exteriors al nostre sistema solar.
Enviada en 2009, per limitar el camp de treball i ser més eficients, va observar simultàniament i repetidament només unes 150.000 estrelles cada 30 minuts en una zona entre les constel·lacions de Cygne i la de la Lira. La missió Kepler està optimitzada per trobar planetes de la mida de la Terra, de mitja a 10 voltes la massa de la Terra, en la zona d'habitabilitat d'estels semblants al Sol.
Aquest observatori espacial, equipat amb un espill d'un metre de diàmetre i 42 CCD captadores d'imatges, permet veure simultàniament 100 graus quadrats de cel. S'havia llançat per una missió de 3 anys i mig de durada, que el novembre de 2012 seria ampliada fins al 2016.
Fa 2 anys, però, una fallada tècnica va impedir que poguera continuar la seva feina. Tots pensaven que era la mort de la missió. Tanmateix, la feina important dels enginyers de la NASA va aconseguir ressuscitar Kepler fa uns mesos i que continuarà caçant planetes. Així que fa només uns dies es va celebrar que Kepler descobrirà el seu planeta número 1000.
A dia d'avui hi ha 1837 planetes confirmats per els diferents mètodes i surveys que s'estan fent. Molts han estat descoberts per la missió Kepler i molts d'aquests mons són planetes de gas com Júpiter. Però ens interessa sobretot els planetes més semblants a la Terra i que puguen mantenir una biosfera. Per això, es busquen planetes situats en la zona d'habitabilitat estel·lar de la seva estrella.
La zona d'habitabilitat estel·lar és una estreta regió al voltant de l'estrella, on, de trobar-se situat un planeta o una lluna rocosa, amb una massa compresa entre 0,6 i 10 masses terrestres i una pressió atmosfèrica superior als 6,1 mil·libars corresponent al punt triple de l'aigua, la lluminositat i el flux de radiació provinent de la seva estrella permetria la presència d'aigua en estat líquid sobre la seva superfície. La zona d'habitabilitat estel·lar es troba delimitada per dos radis, un intern i un altre extern.
Mentre el radi intern estableix la distància mínima capaç de salvaguardar l'entorn planetari d'un efecte hivernacle desbocat, l'extern, per contra, mostra la distància màxima a la qual aquest mateix fenomen és capaç d'impedir que les baixes temperatures aboquen el planeta a una glaciació perpètua.
En el nostre sistema solar, només la Terra es troba dins d'aquesta zona d'habitabilitat, mentre que Venus es troba massa a prop del Sol i presenta un efecte hivernacle desbocat, mentre Mart és un desert gelat. És per això que la notícia publicada fa pocs dies és tan interessant. Un equip d'astrònoms va anunciar el descobriment de 8 planetes nous en les zones habitables dels seus respectius estels, trobant-se en òrbita a una distància a la qual l'aigua líquida pot existir en la superfície del planeta.
Això duplica el nombre de planetes menuts, amb menys del doble del diàmetre de la Terra, que es pensa que estan en la zona habitable dels seus estels progenitors. Entre aquests 8, els astrònoms han identificat 2 que són els més semblants a la Terra de tots els exoplanetes coneguts fins avui. Els 2 planetes més semblants a la Terra del grup són Kepler-438b i Kepler-442b. Tots 2 estan en òrbita al voltant d'estrelles nanes roges que són més menudes i fredes que el nostre Sol. Kepler-438b gira al voltant del seu estel cada 35 dies, mentre que Kepler-442b completa una òrbita cada 112 dies. Veieu, per tant, que existeix una gran diversitat planetària. Els planetes inventats per la ciència-ficció ja no semblen tan estranys. Per exemple, el planeta Gliese 581c és un planeta extrasolar que orbita la nana roja Gliese 581.
Amb una massa de com a mínim 5,36 vegades la de la Terra, es classifica com una superterra, una categoria que inclou planetes amb una massa de menys de 10 vegades la de la Terra. I si pensem una mica, veiem que s'assembla molt al planeta Krypton, d'on és originari Superman, un món moribund al voltant d'una estrella dèbil roja.
Encara que, si recordem, Superman tenia la seva força perquè la gravetat de Krypton era molt alta i això feia que la seva musculatura fora extraordinària quan arribava a la Terra. El que passa és que el que estem veient al estudiar la gravetat superficial dels dos planetes és que no és molt diferent de la de la Terra. De fet, en un interval entre una a 100 masses terrestres trobem que està en un pinzellet al voltant d'una G, que la nostra gravetat és prou representativa. Per exemple, Júpiter, que té 300 voltes la massa de la Terra, només té 2 voltes i mitja de la gravetat de la Terra. Per tant, a millor estem en un lloc privilegiat i la ciència-ficció té raó quan aterra un planeta i caminen com si estiguin per sa casa. No tornarem a mirar de manera estranya els mots inventats de la ciència-ficció, me pense jo.
Actualitat astronòmica.
Un asteroide passarà a prop de la Terra el 26 de gener, sense constituir un perill. Un asteroide designat 2004 BL86 passarà sense risc a 3 vegades més junts que la Lluna, el pròxim 26 de gener, A partir de la lluentor que reflecteix, els astrònoms estimen que l'asteroide té una grandària d'uns 500 metres. Per a saber més d'aquest objecte, la NASA planeja observar-lo amb microones. L'antena d'espai profund en Goldstone, Califòrnia, i l'Observatori d'Arecibo a Puerto Rico intentaran prendre dades i imatges per radar de l'asteroide durant el seu acostament a la Terra. Diu l'astrònom Lance Venner del JPL, quan tinguem les imatges el dia després de l'acostament, tindrem les primeres imatges detallades. De moment, amb prou feines sabem res sobre l'asteroide, així que tot seran sorpreses. El vol de 2004 BL-86 serà el més pròxim d'una roca d'aquesta grandària fins que l'asteroide 1999 AN10 ens visita el 2027, 2 anys abans del gran asteroide Apophis.
Que podria ser Apophis.
Apophis.
Una falsa alarma en la ISS obliga a evacuar el mòdul americà. Aquesta alarma es va disparar després d'ahir en l'Estació Espacial Internacional, indicant que hi havia algun tipus de fuita en el segment nord-americà. Al principi es va pensar que es tractava d'una fuita d'amoníac, però posteriorment els controladors de la missió van esbrinar que s'havia tractat d'una falsa alarma a causa de problemes en un sensor. Els astronautes Wirtz i Cristoforetti van tornar de nou al segment portant màscares protectores. Després de prendre mostres de l'atmosfera de la cabina, van anunciar que no hi havia senyals d'amoníac. Durant l'emergència, la tripulació de 6 membres, 4 homes i 2 dones, es van veure obligats a romandre en un quart de l'estació, el segment rus, compartint el menjar rus i un lavabo durant un dia.
Pobrets.
Per últim, una tempesta magnètica en el cometa Lovejoy. O això pareix. Per tot el món, els observadors del cometa brillant Lovejoy, també conegut com C-2014-Q2, estan detectant activitat en la sinuosa cua blava d'ions. El fotògraf italià Ronaldo Ligustri va utilitzar un telescopi controlat remotament instal·lat a Espanya per a captar una concentració de plasma allunant-se del nucli del cometa per la cua. Aquesta podria ser una senyal que s'està produint una tempesta magnètica. Els observadors de cometes sovint són testimonis de l'aparició de boles de plasma i desprendiments de desconnexió magnètica en resposta a les expulsions de matèria de la corona solar i ratxes de vent solar. En casos extrems, la cua del cometa pot resultar completament destruïda. La física del fenomen és similar a la de les aurores terrestres. Quan els camps magnètics que envolten el cometa xoquen al camp magnètic de direcció oposada d'una emissió coronal de massa, aquests camps poden enllaçar-se o reconnectar-se. El resultat és una emissió d'energia magnètica que pot crear ones, bombolles o fins i tot fractures en la cua del cometa. Per als lectors que desitgen seguir els efectes de l'activitat solar sobre Lovejoy, el cometa és fàcil de trobar. Brilla com un estel de magnitud 4, amb prou faenes visibles a simple vista i fàcil de trobar amb prismàtics, no lluny de la constel·lació d'Orió i de Taure en el cel de mitjanit, a la dreta de les Plèiades.
El cel a simple vista.
Ja estem en ple hivern i les constel·lacions hivernals com l'Orió, el Taure, el Camajor i el Menor i els Bessons encendint-se'n els fets més bonics de la mitologia grega, però també es mostren diversos interessants objectes astrofísics com nebuloses, estels supergegants o cúmuls estel·lars. Durant el mes de gener, els planetes són cada vegada més fàcils d'observar. Si ens fixem en l'horitzó oest, tot just després de la posta de sol, podrem veure la parella Venus dalt i Mercuri baix ben prop de l'horitzó. Evidentment, cal un horitzó net, lliure d'obstacles. Els dos planetes s'han anat allunyant del sol els últims dies i al mateix temps convergint, fins que el passat 10 i 11 de gener es trobaren ben prop al cel. A partir d'aquest dia, Mercuri s'està separant de Venus. Una molt fina lluna creixent de només un dia se situarà al seu costat, el vespre del dia 21 de gener. Mentrestant, Venus continuarà allunyant-se del Sol, i serà, per tant, cada vegada més visible i més brillant, en direcció sud-oest, poc després de la posta del Sol. I, per fi, Júpiter ja és el planeta de la nit. Situat entre les constel·lacions del Cranc i de Leo, ja es pot veure a l'est en la primera part de la nit a partir de les 9, 9 i mitja, a principis d'este mes, mentre que a final del mes el planeta gegant ja serà visible a partir de les 7 i mitja. Serà, per tant, fàcilment assequible per observar-lo durant les hores posteriors al capvespre. Però l'objecte més interessant del mes és, sense dubte, el cometa C-2014-Q2 Lovejoy. I és que, per fi, tenim un cometa visible a ull nu, encara que molt dèbilment. El cometa C-2014-Q2 Lovejoy, més curt Lovejoy, va ser descobert el 10 d'agost del mes de l'any passat per l'experimentat observador australià Terry Lovejoy i des de fa unes setmanes ja ha estat vist per nombrosos observadors arreu del món. Actualment està situat a l'oest de la constel·lació de Taure i, al contrari del que sol succeir, la trajectòria del cometa sobre el cel serà ascendent, amb la qual cosa cada nit estarà a més altura sobre l'horitzó.
I a mi què? A veure, vosaltres jugueu al golf o aneu en bici o utilitzeu llapis òptics?
Jo al golf no, però la bici sí que la trac de tant en tant a passejar perquè s'airege i fas exercici.
Bé, jo en la Wii soc una canya. La bicicleta de la Wii me va superbé.
Bé, grans esportistes. Avui anem a parlar d'un material que tots aquests objectes tenen en comú, que és el metall vitrificat o metall líquid, que té per suposat el seu origen en una recerca de la NASA per a construir components i naus espacials lleugers, siguent al mateix temps resistents. Però anem a poc a poc. Sabeu que hi ha líquids que són sòlids?
Sí, sembla una contradicció, però bé, sí, ho sabem. El vidre de les finestres, per exemple, jo fa anys que espere que s'escole com a líquid, però crec que va lentet, això.
Sí, tardarà uns pocs segles. Bé, correcte, el vidre és sòlid, però no és un sòlid verdader. Quan es solidifica a partir del seu estat líquid, els àtoms es disposen de forma desordenada, sense formar xarxes cristal·lines. Això li dona unes propietats especials que els sòlids, diguem els verdaders, amb xarxes ordenades d'àtoms, no tenen. Doncs el mateix passa amb els metalls. Un metall vitrificat o líquid, o amorf, és un material metàl·lic sòlid, normalment un aliatge, amb una estructura atòmica desordenada com la del vidre. Per això s'anomena metall vitrificat. És un líquid solidificat que no ha cristal·litzat mentre solidificava, clar?
Crec que sí, el que no acabo de veure és perquè són tan interessants.
Doncs perquè combinen propietats del vidre i del metall. Els aliatges de metalls vitrificats poden ser dues vegades més forts que l'acer i tres vegades més elàstics. Això es va fer palès en una recerca feta per encàrrec de la NASA a la Universitat de Califòrnia Caltech l'any 1992, que va portar a la creació de Vitrelroy.
Això sona a rellonxe.
Sí, però és un material dos vegades més fort que el titani, però més suau i elàstic. Actualment es comercialitza baix el nom de Liquid Metal. La primera aplicació comercial del material desenvolupat per NASA va ser la fabricació de pals de golf. Actualment es fabriquen també raquetes de tennis, bicicletes, rellotges de polsera, carcasses d'alta resistència per a telèfons mòbils i per a memòries flash USB, components de màquines industrials i un llarg, etc. Apple l'ha utilitzat per al dispositiu d'expulsió de la targeta SIM en alguns models d'iPhone. O també s'ha usat en muntures quasi indestructibles per a ulleres i en material quirúrgic. Es tracta definitivament d'una tecnologia que serà cada vegada més important en el món del segle XXI, tant a la Terra com a l'espai.
Ah, per aleshores serà una bona idea comprar algunes accions de la companyia que fabrica Liquid Metal.
Jo crec que sí, millor que un pla de pensions. Una acció costa al voltant de 16 cèntims de dòlar, uns 14 cèntims d'euro, segons diuen la seva web.
Me'n vaig a la mateixa.
Sí, comprem uns centenars. Oh.
l'astro pregunta.
Bé, anem a resumir el programa anterior, que ja fa un any d'ell, ja se m'ho ha oblidat. No han tingut ningú guanyador, jo crec que l'ha fet un poc difícil, perquè de fet ha fet la prova així entre els meus companys i ningú l'ha pogut acertar. La setmana anterior posàvem este so.
Dios mío, está lleno de estrellas.
I demanaven que a què feia referència aquest so. Bé, la resposta és que és l'exclamació de l'astronauta de ficció Dave Bowman quan el monolit que està en òrbita al voltant de Júpiter s'obri i se'l menja, bueno, se converteix això en una espècie de forat de cuc. I, bueno, són les últimes paraules de l'astronauta abans de ser engollit pel monolit. En l'obra 2001, una odissea espacial. Però en el llibre, en la pel·lícula 2001, mai se sent aquesta exclamació. Llibre i pel·lícula es feien, de fet, al mateix temps, ja que Arthur Clarke no estava molt d'acord en moltes coses del guió ni en el caràcter excessivament místic que li estava donant Kubrick a la pel·lícula. Encara que l'argument del llibre és molt paregut al de la pel·lícula, justament difereix en les coses en les quals Clark discrepava. Per exemple, anaven a Saturn i no anaven a Júpiter com en la pel·lícula. I és molt més fàcil d'entendre, de fet. No té tota aquesta component mística. De fet, és una bona idea llegir-se el llibre abans d'anar a veure la pel·li.
Sí, jo m'he llegit el llibre i s'entén molt
més. De fet, Clark es va assegurar de que el llibre es queda publicat abans de l'estrena de la pel·lícula, per això precisament. Bé, en aquest cas, d'on ve l'àudio que han sentit, si no és en la pel·lícula? Bé, de la pel·lícula que feien com a continuació, 2010 Odissea 2. De fet, és el primer so que es pot sentir en la pel·lícula. Bé, com m'ha dit, no hem tingut ningú guanyador. Ara anem a fer un altre concurs que m'ho llegirà Enric. Vaig a ficar en un compromís. I sabeu que teniu que canviar les vostres respostes als nostres emails a fernando.ballesteros,
enric.marco,
Amelia.ortiz,
i que el guanyador rebrà un llibre de la càtedra de Divulgació de la Ciència. Bé, la pregunta és: a qui es deu la següent seqüència de lletres i què vol dir?
O, B, A, F, G, K, M.
I es despedim, esperem que ho hagueu passat bé, que hagueu altres coses noves i que escriu alguna pregunta més.
I si voleu més informació, podeu connectar-vos a la nostra pàgina web www.uv.es/ecosdelcosmos.